Sota aquesta sintonia saludem a aquesta hora l'Anna Mael, directora de la Biblioteca de Mirasol, Marta Pessarrodona. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Literatura infantil i juvenil, avui amb obres d'Escoffier, Leo Leoni, Goldberg Sloan i Fernando Lalana. Comencem per Escoffier, que ens porta literatura, en aquest cas, amb aquest conte, La Veueta, per 4 o 5 anys, dius.
Sí, i l'he portat perquè és molt, molt divertit. Els nens, quan el miren a la biblioteca, riuen moltíssim, per moltes raons. Us explico una miqueta la història, no us penso explicar l'última pàgina perquè si no xafo tot el llibre.
Doncs no ho fem.
No, però sí una miqueta la història. És un camaleó que té ganes d'anar al lavabo i bé, s'amaga darrere d'un arbre i se n'adona que no té paper. Llavors va buscant coses que pot fer servir per netejar-se bé, una pedra, una fulla, res no li convenç, i el que fa és, bueno, va buscant i troba uns calçotets que pensa que són vells, que algú els ha abandonat allà perquè eren molt vells i porten molts, molts forats, i els fa servir. I en el moment que ja està a punt de marxar abandonant els calçotets absolutament bruts, doncs sent una veueta, i aquesta veueta li diu que, bueno, que ha fet una cosa molt, molt malament, el comença a renyar, i el camaleó doncs, li pregunta, però qui ets, no? Que no et veig, et sento, però no et veig. I la veueta li diu, soc la teva consciència, i t'estic dient que has fet una cosa molt malament, que imagina't que aquests calçotets són d'algú que els ha de venir a buscar, i, doncs bé, els has de netejar. I el camaleó, doncs bé, s'empenedeix molt, veu que ha fet una cosa malament, que ha agafat una cosa que no és seva, i acaba netejant aquests calçotets. Llavors, quan marxa, quan ja els té nets, encara que li fa molt de fàstic netejar els calçotets, quan ja marxa, descobrim qui és la veueta. I aquí és on ja no puc parlar més, perquè és aquí, a l'última pàgina, quan els nens riuen moltíssim. Qui és la veueta i per què la veueta està renyant tant a aquest camaleó?
Em deixes amb les ganes de fer-te la pregunta, eh? Clar, sovint la veu, en aquests casos, del bé i el mal, sabem que és la veu de la consciència.
Sí. És la veu de la consciència. De fet, es presenta així, diu, soc la teva consciència i has fet una cosa malament i t'estic renyant. I suposo que els nens també se senten una mica reflectits, no?, en aquesta història, perquè fan coses malament i després pensen, diuen, ostres, potser ho he fet malament i hauria de solucionar-ho, no? Està bé, el llibre és molt divertit, per això l'he portat.
Aquesta veu també ens diu que serà un èxit entre els nens, aquest llibre.
I tant. Jo penso que ja l'està sent, perquè quan obren el llibre i comencen a... Ja quan comença el tema escatològic de que el camaleó té ganes d'anar al lavabo i que no troba paper, ja comencen a riure, o sigui que des de l'inici ja comencen a riure, però el riure més fort és quan arriben a la darrera pàgina.
L'exemplar que ens portes avui a l'estudi és el que teniu a Mirasol, a la biblioteca?
Sí, exacte.
Doncs a veure si demà ja ha volat de les estanteries.
Sí, jo crec que seguríssim, perquè a més els dibuixos criden molt l'atenció, semblen dibuixos que potser fins i tot els nens pensen que l'ha pogut fer un altre nen. Són dibuixos a doble pàgina, molt color i... Bé, penso que pot agradar moltíssim.
Anem al segon, a partir de 7 anys, Una piedra extraordinària, és llibre de Leo Leoni. Què s'hi amaga darrere d'aquest títol, darrere d'aquesta obra, Anna?
A veure, ja havia portat algun llibre d'aquesta col·lecció, perquè ja deixa de ser un àlbum il·lustrat, ja és un llibre una mica més en format de novel·la, i als nens se'ls agrada llegir alguna cosa que s'assembla una mica als llibres que estan llegint els pares.
Seria aquell moment de pas, per tant, de transició, d'abandonar una mica el conte i passar a la novel·la.
Sí. Sí.
Per tant, diríem que és molt important que existeixin també aquests llibres, Anna.
I tant, perquè veuen que s'estan fent grans, que ja tenen, clar, no saben llegir molt bé, però ja tenen un nivell una mica millor, no?, que tenien a P5.
Aquell moment en què veus que lligues bé ja les paraules i que vols més lletra, més lectura.
I que pots llegir sol, també, saps? I els agrada, doncs, no tenir entre les mans un àlbum il·lustrat que els recorda una mica a l'etapa que acaben de deixar, sinó que ja tenen una cosa més d'adult, no?
Els protagonistes d'una piedra extraordinària són tres granotes?
Són tres granotes, especialment una d'elles, que és com la més aventurera, la que més li agrada esbrinar coses i marxar pel bosc i buscar tresors, i un dia, doncs, aquesta granota aventurera, que es diu Jessica, troba una pedra molt, molt bonica, una pedra extraordinària. És rodona, és blanca, i quan la porta a les seves amigues, una de les seves amigues diu, però a veure què has fet, això no és una pedra, això és un ou de pollastre.
Això ho diu la Marilyn, que és amiga granota, eh?
Sí, són tres granotes, una d'elles li diu...
Marilyn, Augusto i Jessica són els tres noms, perquè ens situem.
Sí, li diu, no és una pedra, això és un ou de gallina i d'aquí sortirà un pollastre. Doncs bé, cuiden aquell ou i realment un dia d'aquells doncs es trenca l'ou i surt un pollastre. Però bé, en aquest moment el lector comença a ser còmplice de la història, perquè el que veu el lector realment no és un pollastre, és un caimà. Però les granotes, com no han vist mai ni un pollastre ni un caimà, pensen que realment és un pollastre.
És un llibre, Anna, d'aprenentatge en aquests moments, per tant, de la vida també, els menuts. I el que dèiem ara, desconeixen que allò no és un pollastre, sinó que és un caimà, sí. I això també passa quan són petits.
Sí, però
a una cosa li podem posar un nom i després resulta que és una altra, que no, sí, ens ho diuen, nosaltres podem estar encegats en que allò és allò.
Sí, sí, exacte. És depèn de com admiris la història, no? Però els nens de 7 anys ja saben que és un pollastre, que és un caimà, i el que fa el Leo Leoni, l'autor, és fer còmplice al nen i dir, mira, tu saps la veritat, les granotes no saben que és un caimà, però tu sí que saps que ho és, no? I a veure què passa a cada pàgina i a veure si finalment les granotes realment surten del seu error. El que passarà és que les granotes es fan molt, molt amigues del caimà petit, fins que arriba un dia que un ocell veu el caimà i li diu, escolta, la teva mare t'està buscant des de fa molt de temps. Una de les granotes acompanya aquest caimà fins a la seva mare, no? I la mare li diu, que bé, que contenta que estic, he trobat el meu petit caimà. I aquí comença quan les granotes comencen a riure i diuen, però aquesta mare està boja, per què li ha dit caimà si realment és un pollastre? Bé, és un llibre humorístic, però a mi m'agrada molt aquesta complicitat entre l'autor i els nens, que són els únics que saben que aquell animal, doncs, realment no és el que estan dient les granotes.
Amb tots aquests embolics i aquesta complicitat, no és d'estranyar, per tant, Anna, que aquestes històries acabin agradant tant, també perquè estem veient animals que es comporten com éssers humans.
Sí, exacte, i és el que volen els nens. Molts àlbums il·lustrats tenen animals que fan coses d'humans, i sobretot a les obres de Leo Leoni el que surt gairebé sempre és amistat i són animals.
I diríem que Leo Leoni no perd tampoc en cap moment el ritme d'aventura.
No, que va, perquè vas passant les pàgines dient a veure si a la pròxima pàgina realment descobreixen que això ja no és un pollastre, que ja està a la vista que no ho és, no?
Nosaltres tanquem la pàgina d'aquest llibre i passem als dos que ens resten, que per cert són recuperats de fa unes seccions enrere que ens van quedar pendents. Comencem per un d'ells, Parc Mort, de Fernando Lalana.
Sí, aquest m'agrada moltíssim. L'he portat perquè realment quan va arribar a la biblioteca i vaig començar a fullejar les pàgines vaig dir, que original. O sigui, és una història que no hem trobat mai en cap llibre, almenys jo no l'he trobat mai. Us explico una miqueta. Aquest és un llibre que ha guanyat el Premi EDB de Literatura Infantil a 2012, i us explico una miqueta la història. Tampoc us puc explicar el final, però perquè us feu una idea. El Fernando Lalana ha agafat un tema, la mort, que normalment no parlem als nens, perquè ens fa por. Potser no sabem explicar res de la mort als nens o pensem que no ho entendran, i no és així. El Fernando Lalana ha agafat aquest tema, l'ha frivolitzat una miqueta, o sigui, li ha donat un toc humorístic i això facilita les coses, també s'ha de dir. I us explico. Una empresa d'armes que bé, no està en el seu millor moment perquè la gent no accepta que existeixi, decideix fer un parc temàtic en relació a la mort. Aquest parc té un èxit increïble i van moltes famílies, però també se n'adonen que van molts suïcides a suïcidar-se al parc. Llavors contracten a una persona que és la Dolores, la Lola, que li diuen al llarg de la novel·la, perquè investigui, és investigadora privada, perquè investigui una miqueta què està passant, per què ve tothom a suïcidar-se a aquell parc. Finalment la Dolores coneix la raó, de fet coneix la mort personalment, perquè la mort apareix com un personatge real del llibre, i no és la mort com ens la presenten en molts llibres, sinó que és un noi superguapo, molt atractiu, del que la Dolores s'enamora. Li explica el seu descobriment a un guarda de seguretat del parc. Clar, aquest guarda no es creu tota la història que li està explicant la Dolores, i la Dolores decideix quedar amb la mort per tenir una conversa i esbrinar, doncs, per què tots els suïcides van al parc. I en el moment en què queda amb la mort, el llibre fa un gir absolut i comencem a saber per què la Dolores és qui escriu la novel·la i per què tenim aquesta novel·la a les mans. i ja no dic res més.
No us explicarem què passa, aneu-lo a buscar aquest llibre a qualsevol de les dues biblioteques de la ciutat, el trobareu, Parc Mort de Fernando Lalana. Anem a l'últim, que si no se'ns acabarà el temps. I'll Be There, sempre amb tu, de Holly Golbersloan. Aquest és novel·la juvenil, Anna.
Sí, l'he portat, és una història molt senzilla, l'he portat perquè agrada molt a, sobretot a noies, també s'ha de dir.
A tu t'agrada molt.
Sí, a noies més joves, poder. Noies de 17, 16, 15 anys. Què trobem? Dos personatges, la Emily i el Sam, que provenen de famílies molt diferents, s'enamoren a primera vista. Jo crec que per això agrada tant aquesta història, perquè hi ha una història d'amor entre dos personatges adolescents. No explico com acabarà, tampoc té gaire misteri, però bé, millor no explicar-ho. I m'agradaria remarcar una coseta, i és que m'agrada, a part de la història d'amor entre aquests dos personatges, el noi, el Sam, té un germà petit del que s'encarrega ell, és autista, i comença una història molt bonica entre aquest nen autista i la mare de la Emily. Potser aquesta història d'amistat i d'amor entre aquests dos personatges tan diferents m'agrada més que no pas la història d'amor entre els dos protagonistes.
Doncs en aquest cas és a través de l'amor, que ens diu l'Anna té èxit entre noies de 15, 16, 17 anys. Sempre és bo que a aquestes edats la literatura sigui una cosa atractiva, Anna, si cal, ha de ser doncs, a través de l'amor, perquè és una bona edat per ampliar, per exemple, sobretot l'èxit.
I tant, sí. Sí, això i també la música, perquè és un tema molt important i tracten alguns temes que potser els joves d'ara tenen una miqueta oblidats.
I'll Be There és l'última recomanació de les quatre que avui ens ha portat l'Anna Mael, la directora de la Biblioteca de Mirasol, Marta Pessarrodona. Recordeu que hem parlat de Parc Mort, d'Una Piedra Extraordinària i de la Baueta. Anna Mael, moltes gràcies, com sempre, els dimecres per ser aquí. T'esperem, si tot va bé, d'aquí a dues setmanes. A més recomanacions.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, bon dia. White sand, white, and you show me a